Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta setmana a Ràdio Estel us hem estat explicant com anava avançant, evolucionant, per exemple, el Saló de l'Ensenyament. Aquest matí us explicàvem també que el Departament d'Educació i el Departament d'Universitats han decidit posar en marxa un pla de recerca per poder començar a dibuixar quins canvis s'haurien de fer a l'escola en aquest país amb un objectiu final, que seria que els alumnes a casa nostra cada vegada més arribin més ben preparats per a aquesta etapa formativa que acaba sent la universitat a casa nostra. És un recorregut vital segurament transcendent, és un moment decisiu per als joves. No només la formació, sinó que aquesta formació els serveixi realment per a totes les etapes formatives. Estem en uns dies en què hi ha molts canvis. També s'estan començant a aprovar les noves proves d'accés a la universitat, les noves PAU, i per tant enteníem que era també un moment interessant per poder parlar una bona estona amb el conseller d'Universitats, amb en Joaquim Nadal. Conseller, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut al programa. Déu-n'hi-do.
Deixa'm dir una cosa.
Sí, home, i tant.
La conselleria és de recerca i universitats.
Sí.
Tothom, finalment, en diu la Conselleria d'Universitats, però resulta que la recerca és una peça fonamental dintre de l'àmbit universitari. I, per tant, a mi m'agrada reivindicar que tenim una conselleria que s'ocupa de dues coses que són complementàries i indestriables, que són la recerca i les universitats.
També és veritat que ara que fa aquest apunt hi haurà molta gent segurament que li dirà: conseller, té raó, però per posar en valor això també s'ha d'invertir en la primera part.
Sí, en la primera part el govern de Catalunya, i vaig presentar un informe en aquest sentit ara fa unes setmanes, hi destina de l'ordre de 1.000 milions d'euros a l'any en recerca. I només en recerca, és a dir, fora de l'àmbit de la universitat, a la qual hi dediquem 1.100, 1.200 milions d'euros en el pressupost d'aquest any. Però els 1.000 milions de recerca, gairebé 600 són del Departament de Recerca i Universitats, i la resta són les parts petites o grans, salut molt grans, i que s'acosta a 300, gairebé 400 milions d'euros, són els altres departaments del govern, que tots poc o molt fan recerca. És a dir, que en el fons, des del meu departament, coordinem i aglutinem totes les polítiques de recerca, però cada departament, en la seva mesura, té una política específica de recerca.
El veig en plena forma.
Estic content de fer la feina que faig, m'agrada, és un tema que m'apassiona, com podeu imaginar-vos. Estic content de ser Ràdio Estel, estic content de tant en tant, si vaig amb cotxe, que ara ja no em passa gaire sovint, conduint jo, puc escoltar o les laudes o les vespres de Montserrat, i aquest és per mi un element, diríem, de relaxació en l'estrès diari.
És un estrès buscat, també, si m'ho permet, conseller,
sí,
perquè
clar.
Ara parlàvem, vull dir, vostè estava ja jubilat o pràcticament jubilat,
sí.
I quan va sonar el telèfon, igual que va dir que sí, podia haver triat la tranquil·litat dient que no, eh?
Vaig dir obertament que sí i gairebé a cegues, perquè a més sabia que això podia durar 3 mesos. Si no haguéssim prosperat els pressupostos, vés a saber on seríem en aquests moments. Però, doncs, em va agradar la proposta, em va agradar l'àmbit que em proposava el president Aragonès, i aquí em teniu.
Ara parlarem de la universitat, del futur de la universitat, dels reptes que ha d'encarar, de com la universitat i la recerca han d'acabar de donar-se a la mà, i com encaixa tot plegat amb aquesta nova llei d'universitats, perquè està recent aprovada i hi ha alguns elements que amoïnen també a la comunitat educativa. Hi ha una qüestió d'actualitat, però que m'agradaria demanar-li, conseller, que té a veure amb el que ha passat aquesta setmana a la Universitat Autònoma. Ho hem conegut aquesta setmana que ha passat a la Universitat Autònoma, amb aquest professor que a partir de dilluns serà apartat. Avui encara pot anar a treballar i pot recórrer la sanció que hi avançava TV3, i també amb el cas del professor que va ser sentenciat i que des d'aquesta setmana també se li ha retirat que continuï fent classe a la universitat. Sorprès?
No. Jo crec que aquest és un tema que està aflorant, que s'ha de fer visible, que és radicalment condemnable i en el que hem de ser contundents i fulminants. I el nostre departament ho ha estat, ho és i ho serà. I ho serà cada vegada més. I és evident que quan la consellera Verge i jo mateix a la Comissió de Dones i Ciència del SIC vam presentar un protocol guia pels casos d'assetjament sexual i de violència masclista a les universitats de Catalunya, estàvem presentant una pauta que volia ser una orientació perquè les universitats se sentissin acompanyades en una actitud que, torno a insistir, ha de ser contundent i fulminant.
S'han de replantejar els protocols interns a la universitat. Per exemple, els estudiants diuen no pot ser que tinguem un protocol on puguem denunciar que passa això i no ho puguem fer des d'un cert anonimat de la tranquil·litat de que no ens assenyalaran per haver fet aquesta denúncia.
A veure, s'ha de ser molt més proactiu. No poden passar ni setmanes ni mesos entre una denúncia, anònima o no, aquesta és una qüestió que en el marc legal sobre de quina manera s'ha de poder fer, jo no hi entro, però en tot cas...
Anònima, em refereixo a respectar l'anonimat, evidentment.
Sí. Per referenciar la denúncia has de poder tenir elements per contrastar, no? Però és veritat que a vegades dona la impressió que l'administració, entre que es produeix una primera alerta i es ratifica una reacció, passa massa temps. Doncs no. Primer, a la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. I un cop això ha passat, en respecte dels drets de tothom, començar les actuacions. Però jo crec que s'ha de ser contundent en inici, perquè si no els temes es podreixen i es perpetuen, i això no pot ser de cap manera. Hi ha, en el cas del professor de l'Autònoma que comentaves, una qüestió afegida, que a mi m'arriba fa escassos dies, que és la implicació d'aquest professor amb les proves PAU.
Sí, amb les proves de castellà, si
molt
no m'equivoco.
Immediatament, jo exigeixo que es convoqui la comissió del SIC que el va nomenar i serà separat de les proves PAU. I si jo això hagués sabut l'11 d'octubre, que és el dia que vaig prendre possessió, ho haguéssim fet aquell dia.
Li puc preguntar per què li arriba fa uns dies?
Perquè probablement, tot i que és possible que amb anterioritat algú de l'administració o del departament n'hagués sapigut alguna cosa, quan jo prenc possessió, si el tema ja existia, jo no en sé res. Ningú no me'n parla. Quan me n'entero dels diferents casos que hi ha hagut, que n'hi ha hagut uns quants en diferents universitats, jo el que intento és garantir que la universitat ha actuat amb celeritat respecte als protocols que té establerts i que són raonables, no? Els hem d'incrementar en el grau d'exigència? Probablement sí, però en tot cas, quan a mi m'arriba, no ha de passar ni una fracció de segon en què no es comencin les actuacions per separar de les PAU aquest professor.
Per tant, aquest professor ara no hi estarà implicat?
De cap de les maneres. I mentre quedi clar que la qüestió de fons s'ha de dirimir o en àmbit judicial o en la tramitació de l'expedient que li ha fet l'Autònoma, quedarà radicalment separat de les PAU. I, en fi, el temps dirà, no? Però, de moment, queda clar que s'ha de separar la poma del cistell, enteneu? I aquesta és una qüestió que per mi és innegociable, és una obligació moral i política actuar amb contundència per evitar qualsevol perversió del tema, no? Vull dir amb això que és possible que el cas hagués estat latent en l'òrbita de l'administració, però vull assenyalar que tan bon punt jo, conseller de Recerca i Universitats, me n'assabento, no del cas de l'Autònoma com a tal, sinó de la derivació cap a les PAU, radicalitat absoluta.
Creu que és un moment, a partir d'això que ha aflorat ara, perquè les universitats es facin també un plantejament justament de com internament es gestiona això, el cas, vostè ara parla, l'hem separat de les PAU, és el que afecta directament al departament. Hi ha també una qüestió de vida interna de les universitats. Això ha passat a l'Autònoma. La persona que estava al capdavant de la Comissió d'Igualtat ha acabat dimitint aquesta mateixa setmana, no per aquest cas, sinó per la sentència del cas jutjat i sentenciat a l'Audiència Nacional, a l'Audiència de Barcelona, per agressió sexual. Hi ha un denominador comú entre tots els casos, que al final estem parlant d'alumnes i de professors, que al moment en què es produeix aquesta denúncia, si això durant el temps, han de continuar convivint. Estem parlant de doctorants, per exemple, que alguns fins i tot havien acabat renunciant, no?, per evitar aquesta convivència.
Fixa't, si hi ha una denúncia, ha de deixar d'haver-hi contacte. No entre el denunciant i el denunciat. Entre el denunciat i tots els contactes amb alumnes que pugui tenir el denunciat.
Fins i tot de manera preventiva.
Esclar, només així apartarem els problemes i a més, queda clar que si hi ha una denúncia, la denúncia s'ha de prendre en consideració i la pròpia denúncia és l'origen que precipita totes les actuacions. I si no es fa així, estem, diríem, amb una paraula que ara està de moda perquè surt fins i tot en anuncis de televisió, estaríem procrastinant, que és deixar passar el temps, no? No es tracta d'això. Deixa'm afegir una cosa. Des d'ahir hi ha una nova secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya que vam nomenar el govern dimarts passat, que és la professora Laura Román, de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili i especialista i amb treballs i llibres publicats a l'entorn de la violència masclista. I ella es farà càrrec del SIC i de totes les comissions del SIC, i ella es farà càrrec de les PAU i de tot el procés de les PAU amb els equips competents que tenim, que se n'han fet càrrec durant molts i molts anys, i ella, naturalment, justament per la dedicació a aquest tema en el seu àmbit professional, i té un interès especial perquè es clarifiquin els protocols i es sigui contundent a les reaccions.
Queda clar que el conseller... Per cert, no té res a veure amb això, però sí segurament amb la seva vida política llarga. Ahir va morir Fèlix Millet.
Sí.
Li ha sorprès, diguem-ho d'aquesta manera planera, com se li ha girat l'esquena a Fèlix Millet en la seva mort?
No m'ha sorprès, no m'ha sorprès gens. La societat catalana a vegades és hipòcrita. I, per tant, riu les gràcies de la seva burgesia d'una manera molt evident quan el vent bufa de cara, quan el vent bufa a favor, perdó, i, en canvi, gira l'esquena a la gent quan el vent es gira en contra, no? Per exemple, en un altre ordre de coses, però també en temes d'aquest tipus, és el que li ha passat al president Jordi Pujol, no? Tot i que ara l'he vist amb una calçotada amb gent del seu anterior partit, no? Però trobo que el punt de reacció d'aquells que teòricament eren socis i participaven del projecte és descarnat. I, per tant, no m'ha sorprès. Alguns sectors de la societat catalana són així.
Quin record en té vostè de Fèlix Millet?
Cap, o pràcticament cap, perquè ell és una persona que... Primer, perquè el nom sona, no? I és una nissaga molt coneguda, vinculada al Palau de la Música i a l'Orfeó Català, però la veritat és que no en tinc cap record, perquè... En fi, segurament la gent de la societat barcelonina i de la societat benestant barcelonina hi hauria tingut un tracte més sovintejat. Jo, si l'he vist dues vegades a la meva vida, és tot el que el dec bé vist.
Girona quedava lluny,
Sí, exacte.
En fi, escolti'm, parlem de la universitat i de l'ensenyament. M'ha sorprès una cosa, d'aquesta setmana al Saló de l'Ensenyament, vostès hi van anar ara fa un parell de dies amb el conseller d'Educació, que el van visitar i explicaven que miri que l'oferta universitària del país és àmplia, però en canvi hi ha 10 carreres, no?, que acaben focalitzant, no sé si és l'interès, l'atenció o el coneixement de la majoria dels alumnes.
Mira, la veritat és que l'oferta de graus és variadíssima. Sí, eh? Veure els impresos amb les llistes de l'oferta és espectacular, perquè indica fins a quin punt, diríem, en el menú que s'ofereix als alumnes que visiten el Saló de l'Ensenyament, hi ha per triar de tots colors i de totes menes. No? Ara, és veritat que hi ha una focalització, que hi ha una concentració, és veritat que hi ha una demanda més específica en alguns sectors, és veritat que a vegades hi ha desajustos entre l'oferta i la demanda, cas de medicina, per exemple,
sí,
que ara s'incrementaran algunes places per intentar de respondre a aquest repte, però la gent orienta les seves preferències cap a aquelles carreres, diríem, professionalitzadores, que tenen una via de sortida més fàcil cap al mercat de treball. Uh-huh. Això no està malament, perquè, per exemple, a tota Europa, la formació dual i les universitats de dues velocitats, les que fan doctorats i les que no fan doctorats, és una realitat molt, molt consolidada. No és el cas de Catalunya, tampoc no és el cas d'Espanya, que és el model del qual depenem en termes legals, no? Però la veritat és que en el cas de Catalunya, específicament, hi ha algunes carreres que mostren la preferència dels estudiants i de les estudiants, i en canvi n'hi ha d'altres, algunes de les quals corresponen al meu àmbit d'especialització, que són les humanitats, mm-hmm, que atrauen menys. Però
atrauen menys per l'escassa sortida professional, per entendre, o per aquesta visió, com a mínim?
Jo diria que en part és així, és a dir, entre fer arquitectura o fer enginyeria o fer econòmiques o fer administració d'empreses, que és un altre nivell, mm-hmm, això té un camí, i a més és la moda, i en canvi, què sé jo, ja posaré el cas més dramàtic, fer filologia catalana no captiva tant.
Falla l'orientació?
No ho sé, el que està clar és que, parlant amb els rectors i amb les rectores, ara que ja tenim dues rectores, cap rector o rectora no es podrà plantejar prescindir de la filologia catalana encara que tingui grups de 5 alumnes. Per què? Perquè hem de revertir aquesta situació i hem d'aconseguir que en l'àmbit de totes les humanitats hi hagi un reconeixement explícit, clar, de la possibilitat de sortir-se'n en l'àmbit de carreres humanístiques que, per altra banda, són imprescindibles per formar les persones d'una manera integral i, per tant, gairebé jo sóc d'aquells que pensa que en els currículums de les carreres tècniques hi hauria d'haver una part d'humanitats. És a dir, filosofia o història per ensenyar a pensar aquells que després hauran de dissenyar les màquines del futur.
Cap, això no solucionaria el problema de base, que seria que la majoria d'alumnes poguessin seguir optant per aquestes carreres més tècniques. I preguntava, aquí el que s'ha de treballar és l'orientació dels estudiants, però potser fer-ho abans, és a dir, al final ara mateix el procés de triar què vull ser de gran i apuntar-me a la universitat és pràcticament una decisió que els alumnes es troben damunt de la taula de cop i volta en l'últim curs, allò abans d'haver de triar cap on volen anar, no? Diguem-ne.
Sí, jo com ho miro tant per la meva pròpia experiència personal com per l'experiència dels meus fills, com ara per l'experiència dels meus nets, hi ha dues línies molt marcades. La d'aquells que des de molt joves, molt petits, saben què volen fer. Algú perquè diu, jo tinc un pare arquitecte i vull ser arquitecte. Jo tinc un pare metge i vull ser metge.
La tradició.
O jo tinc un pare advocat, vull ser advocat. Aquests ho tenen claríssim des dels 10 anys gairebé. Vull ser com el pare. O vull ser com la mare, no? En canvi, aquells altres que dubten fins a l'últim moment. Jo ara tinc un net que està fent el batxibà, que és a dir, el batxillerat francès, en un institut de Girona, que està dubtant en quina carrera triar, però està molt orientat, ha triat el batxillerat científic i està molt orientat cap a la biotecnologia i coses d'aquestes. Mm-hmm. Però va anar al Saló de l'Ensenyament i no es va poder aclarir perquè hi havia tanta gent que no va poder fer les consultes que volia fer. És a dir, que efectivament hi ha nois i noies que arriben al moment de la decisió final amb el cap a dos llocs. En la preocupació immediata, de dir què em passarà a l'ESPAU, i amb la preocupació no tan immediata, però també urgent, per decidir a què es vol matricular.
Se'ls hauria d'ajudar abans, amb això?
A veure, el procés educatiu és complex, té una problemàtica molt variada. El món de la primària i de la secundària, que és un altre àmbit que correspon a una altra conselleria, és d'una complexitat enorme. Hi ha milers de professors i centenars de milers d'alumnes. Hi ha moltes escoles a tot Catalunya. Això ho fa molt complex, però alhora és un procés apassionant. I la feina de mestre i de professor és molt vocacional i, a més, està socialment massa menys tinguda. Vosaltres, Rai, que teniu 3 mesos de vacances, llavors parles amb un professor de secundària o de primària i t'explica les seves cuites i t'adones que ho està passant malament, que pateix, que la preparació d'un curs per l'altre li requereix un esforç enorme. Tot això ho hem de reconèixer, ho hem d'ajudar, ho hem de vehicular i hem de crear els mecanismes i els itineraris perquè el nou professorat que va sorgint de les noves fornades de graduats tingui la plena capacitat d'engrescar els seus alumnes.
Aquí entenc que hi ha dues coses que estan en marxa. D'una banda, heu anunciat que també s'amplia l'oferta del màster en formació de docents per l'any vinent, i ahir també anunciàveu que es posa en marxa la voluntat de crear aquest pla de crear aquest pla de recerca, no? Justament per ajudar, entenc, a imbrincar més aquest procés educatiu, no?
Sí.
Des de que els nens són infants, per entendre'ns, fins que arriben a la universitat per arribar-hi més ben preparats.
Sí, fixa't, l'acte que vam fer ahir va intervenir una directora d'una escola d'Anglaterra i va explicar la seva experiència. Va dir, escolta, jo soc directora d'una escola. Va ensenyar la fotografia de tot el seu equip, del professorat de la seva escola. Diu, l'anàlisi científica de l'evolució dels comportaments educatius dels nostres alumnes, la seva procedència, els seus nivells de renda, les vinculacions amb tot el que representa el procés educatiu, la recerca que hem fet sobre això i les decisions que hem pres com a resultat d'aquesta recerca ens han convertit en una escola de referència, en una escola d'excel·lència, en un model. Per tant, cal fer recerca sobre l'educació, sí, es fa tot el que s'hauria de fer, no? I això és el que hi dèiem, no? És a dir, la recerca es fa a les facultats de pedagogia universitàries, però no es fa prou lligada, diríem, amb el camp d'experimentació que produeix les evidències de l'educació. Escolta, però si tens un laboratori obert permanent, que és tot aquest àmbit de totes les escoles de Catalunya, a més, amb una sociologia canviant, que et permet analitzar avantatges i inconvenients de tot el que representa aquesta geografia escolar tan variada. Bé, doncs això convertit en un objecte de recerca, sistematitzar-ho, tenir línies de recerca, tenir grups de recerca i tenir la voluntat de transferir i innovar la recerca que s'ha fet. Si fas la recerca, diu, he fet una tesi doctoral sobre el procés educatiu dels estudiants de primària d'una escola de l'àrea metropolitana de Barcelona. Molt bé. I
allà això queda, no? Arxivada a la universitat.
Sí, amb una prestatgeria, ha tingut bona nota i ja està, no en parlem més. No, no, no. Pot servir per fer alguna cosa, pot servir per actuar, pot servir per fer noves enquestes que permetin conèixer l'evolució des de que tu has acabat el teu estudi fins que, no ho sé, ha passat la Covid i això com ha condicionat tot el procés. És a dir, recerca, innovació i transferència lligades en un àmbit que és que, pel que fa a l'educació, el laboratori a cel obert que tenim són totes les escoles de Catalunya.
La Universitat Catalana estava pendent de l'aprovació de la nova llei d'universitats. Hi ha preocupació, hi havia preocupació. És veritat que al final el text final ha acabat solucionant una part d'aquesta preocupació, però hi ha preocupació entre les universitats per com aplicar la nova llei. Li agrada a vostè la nova llei?
No m'agrada, o no m'agrada prou. És a dir, m'agrada més ara que quan vaig fer-me càrrec de la conselleria, perquè ha anat canviant, i com que ha anat canviant, i l'hem anat polint, i l'hem anat esmenant, ara quan es publiqui, que es publicarà segurament la setmana que ve, i aleshores entrarà en vigor 20 dies després, doncs segurament és molt millor, i per tant no puc fer una crítica contundent i radical, però sí que puc dir que aquesta és una llei que comportava enormes riscos per la singularitat del model català, del sistema català de recerca i universitats. Els riscos els hem frenat.
Sí?
Sí. I ara el que cal és que siguem proactius des d'aquí, que els estatuts de les universitats es modifiquin només en allò que és essencial per adaptar-se a la llei, però no cal inventar gaire res, i haurem de pensar tots plegats de quina manera aprofitem les escletxes que obre la llei per seguir enfortint el model català.
Quines escletxes hi veu?
Bé, les que permeten un sistema de contractació específic, les que permeten un model de recerca específic, les que permeten un cert equilibri entre professors funcionaris i professors laborals a temps complet o a temps parcial.
Han de patir els professors, conseller? Perquè una de les preocupacions que hi havia a la universitat, i més per la singularitat de la universitat catalana, on de professors associats n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims.
A veure, jo crec que els professors no han de patir, però hi ha algun sector de professors que s'hi ha de patir, no? És a dir, els associats tenen dret a patir, mm-hmm. perquè en el fons se'ls ha contractat com a mà d'obra barata precària per atendre les necessitats més perentòries del mecanisme educatiu de la universitat. Llavors, nosaltres farem un pla de xoc per fer que tots els associats que estan acreditats puguin passar a ser professors lectors i s'estabilitzin, però hi ha, en el fons del sac, hi ha un problema que, a més, pel que fa a algunes carreres, el reduir el número de crèdits que pot fer cada professor associat afecta, per exemple, arquitectes que tenen despatx obert, i això els representa una merma en la seva capacitat de relacionar-se amb els alumnes.
I per la universitat, no? És a dir, al final també és un problema, a vegades, d'una part del talent que la universitat havia aconseguit captar.
En la reducció horària del professorat associat hi ha un problema. En el conjunt del sistema i en les diferents categories de professorat universitari no hi ha un problema greu de fons. Per tant, hi ha qui ha de patir i pot patir, però els que han de patir, que són els associats, tenen el compromís. Jo sé que estan en vaga, jo sé que estan manifestant, jo sé que tenen raó en moltes coses. Han de patir menys del que pateixen perquè han de saber que el Departament de Recerca i Universitats anirà progressivament proveint solucions pel seu problema.
Pel tipus de contractació i pels salaris o pel tipus de contractació?
Pel tipus de contractació, i després se'n derivarà segurament una millora salarial sense cap mena de dubte.
Una darrera qüestió, perquè sé que va just d'agenda, conseller. La nova llei obre també la qüestió dels preus. Catalunya ha anat fent un esforç al govern per baixar, per reduir les taxes universitàries, però sempre hi havia uns barems, uns topalls. Ara això desapareix. Els preus baixaran?
Han d'anar baixant. Aquesta és la tendència, aquesta és la voluntat política, aquest és el desig de les famílies, dels estudiants, però jo sempre afegeixo una cosa. Com que els hem d'anar baixant, i s'han d'anar baixant, però això representa menys ingressos directes per a les universitats, des dels pressupostos de la Generalitat hem d'anar compensant les universitats. Imaginem-nos que arribem a la gratuïtat absoluta, que és un horitzó desitjable.
Jo no l'he plantejat tant, però com hem deixat de ser la comunitat autònoma més cara d'Espanya, per exemple.
Però imaginem-nos això. Jo hi estic d'acord. Sí, tinc els diners per compensar el sistema. Perquè si no, si és baixem les taxes, fem-ho tot gratuït i que baixi la qualitat perquè no tenim els recursos per mantenir el to en què estem ara, doncs això no m'agrada, no?
Conseller, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, content de ser aquí. I la raó de les presses d'agenda és perquè me'n vaig a la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona a l'homenatge al professor Rafael Aracil, que havia sigut company meu i que érem amics, i podré estar-hi només 5 minuts, i acompanyat del rector Joan Guàrdia. Obrirem aquest acte d'homenatge i després ens n'haurem d'anar.
Que no sigui per nosaltres que hi fa tard, doncs, conseller.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.